Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Joan Jaume Salvador, alcalde del Molar, ha anunciat aquests dies la seva intenció de posar fi a la seva etapa política al capdavant de l'Ajuntament. Alcalde en dos períodes, del 1983 al 1987 i del 1995 fins ara, deixarà l'alcaldia en mans de la regidora Núria Gené. Amb aquesta informació obrirem l'informatiu, escoltant quin balanç fa després de 30 anys vinculat a l'administració local i quin creu que és el llegat que deixa que serà la seva substituta. A partir d'aquí, com ja comprovareu en titulars, l'informatiu aborda avui diverses notícies vinculades al món agrari, des de l'oli al vi, passant per l'agricultura ecològica. Sense més preludis, comencem ja a repassar aquests titulars de la setmana que som a punt de tancar. Comencem! El Consell Regulador de la DOP Siurana reunia dimecres elaboradors d'oli de la comarca per informar-los de la possibilitat d'utilitzar la menció producte de muntanya en l'etiquetatge, una menció que es pot associar a un producte de qualitat. Des de l'Associació d'Oleicultors creuen que poder fer servir aquesta menció és un pas endavant, però que es queda una mica curt tenint en compte quines eren les aspiracions inicials. La denominació d'origen Montsant i l'Institut Català de la Vinya i el Vi van presentar dijous les conclusions de la segona fase de l'estudi de zonificació de la DO. L'objectiu d'aquest estudi és poder establir un vincle entre el vi i el territori. Per a Jordi Bord, director d'Incavi, la tasca d'autoconeixement que està fent Montsant la converteix en una DO en molts sentits modèlica. Més de 600 persones van assistir el passat dissabte a la Fira de les Cooperatives que va tenir lloc al Castell del Vi de Falset. Jordi Puigeu, alcalde de Falset, creu que esdeveniments com aquests posen de manifest que el Castell del Vi comença a ser un equipament generador d'activitat a la comarca, un fet que s'ha de seguir potenciant. En motiu dels 75 anys dels bombardejos que van patir Falset i altres municipis del Priorat, s'està preparant una exposició que es podrà visitar durant l'estiu i per la qual s'està duent a terme una tasca d'investigació que ja ha donat els seus fruits. I és que s'han localitzat fotografies inèdites d'aquests bombardejos, fotografies que seran un dels eixos centrals d'aquesta exposició. I en esports, torna el futbol i el futbol sala després de la jornada de descans del passat cap de setmana. El Joan Jarque ens acostarà la prèvia dels equips comarcals, serà com saben abans de la predicció del temps de l'Enric Massip. Joan Jaume Salvador, alcalde del Molar, ha anunciat aquests dies la seva intenció de posar fi a la seva etapa política al capdavant de l'Ajuntament. Alcalde en dos períodes, del 1983 al 1987 i del 1995 fins ara, es va presentar a les darreres eleccions compartint amb el seu partit, Convergència i Unió, la idea que després de 2 anys de legislatura cediria l'alcaldia a la regidora Núria Gené. En aquest sentit, creu que el llegat que li deixa és prou bo tenint en compte la conjuntura actual. Sentim Joan Jaume Salvador.
A nivell econòmic el deixo a zero, sinó que amb l'avantatge d'una sèrie, bueno, que puc dir, doncs, tindrem el cànon dels 4 generadors, que això ens repercuteix bastants dinerets anyals. Quin legat també li deixo? Li deixo de, que és una de les coses que teníem molt damunt. No deixa cap deute. Tenim una obra ja feta pendent d'una quantitat de diners que ens deu el Consell Comarcal, però del demés no devem ni un cèntim a ningú. I això per a mi, no ho sé, no crec que hi hagi gaires ajuntaments en aquests moments que puguin dir precisament aquest tema, no? Llavors, clar, a mi m'ha representat, o a nosaltres m'ho ha representat, que ella, almenys en aquest context, que és un dels més difícils, doncs ja podrà treballar bastant bé.
Com dèiem abans, Joan Jaume Salvador té una llarga trajectòria, més de 20 anys com a alcalde i 30 a l'administració local, ja que també va ser regidor a l'oposició. Aquests dies feia balanç de la seva trajectòria, especialment com a batlle.
Aquest dia fèiem nosaltres un recompte, més o menys, només de les inversions. Hi ha hagut passat d'un milió llarg d'euros invertits només en obres i tal, amb el qual m'enorgulleixo de dues coses. Encara, ara potser fa una miqueta més tristó, però fins ara el poble, el veí, no li ha costat ni un duro. Jo he sigut prou tenaç i prou no sé com per anar per aquest món de Déu a buscar tots els raconets del món perquè poguéssim lograr les subvencions per poder lograr tota aquesta feina. Negatiu, sí, és que, i això ho vull dir públicament, ho puc dir també públicament, que a les persones, als veïns, a les cases que més he ajudat del poble, que les que més he ajudat, les que he perdut, no sap ningú, només ho sap la meva família, les hores que he perdut, i les hores que he perdut és ara les que tinc més llunyanes.
El relleu a l'alcaldia del Molar es farà en les properes setmanes. Recordem que la nova alcaldessa serà Núria Gené. Apuntem que Joan Jaume Salvador deixarà de ser també conseller comarcal. El seu substitut serà l'alcalde de Pradell, Miquel Cabré. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Siurana reunia dimecres elaboradors d'oli de la comarca per informar-los de la possibilitat d'utilitzar la menció producte de muntanya en l'etiquetatge. D'acord amb una normativa aprovada a finals de l'any passat, és una opció que tenen per distingir l'oli, una menció que s'associa a productes de qualitat, tal i com explicava el president de la DOP Siurana, Francesc Prat.
El producte de muntanya sempre s'ha distingit, doncs, per un producte, doncs, a lo millor amb zones desfavorides que reporte que hi hagi una menys producció, o sigui, menys quantitat de producció, que moltes, que amb compensació, doncs, es compensa per una millor qualitat, tant se val amb sabors com fins i tot amb estabilitat. Bueno, i això també amb la vinya és un aspecte similar, no? Les vinyes velles, les vinyes en llocs difícils, doncs, tenen una producció més baixa, però, doncs, per altra banda, doncs, tenen altres qualitats que doncs, les fan, doncs, que es puguin arribar a conservar aquestes vinyes velles, encara que tinguin una producció més petita. Pues algo similar passa amb l'oli, ho explico així amb el vi perquè s'entén més bé, no?
Francesc Prat recordava que l'ús de la menció producte de muntanya no és obligatòria i que, en tot cas, dependrà de l'estratègia de màrqueting de cada elaborador. En aquest sentit, des de l'Associació d'Oleicultors, creuen que poder fer servir la menció és un pas endavant, però que es queda una mica curt, tenint en compte que en un principi es buscava un major reconeixement emprant la distinció priorat. Sentim Ricard Massip, president de l'associació.
Se queda una mica curt de lo que es volia fer inicialment. És una solució entremitja, però que, bueno, que la persona que n'entén i sap que la zona on se produeix un oli d'oliva influeix molt, o sigui, influeix molt la zona amb la diferenciació del tipus d'oli, per molt que la varietat sigui la mateixa, doncs aquesta persona pot saber que si és zona de muntanya, doncs, bueno, sempre tens allò de que, com a mínim, ja que tenim uns costos més elevats i l'oli doncs, per sort surt més bo, doncs, bueno, com a mínim se pot dir, no, és que nosaltres som de la muntanya. Bueno, és un afegit més, però no és el 100% el que des del priorat hagués sigut bo que haguéssim pogut fer.
Ricard Massip creu que la incorporació de la menció producte de muntanya no es farà a curt termini, sinó que s'anirà fent de manera progressiva. I de l'oli al vi, perquè la Deo Montsant i l'Incavi van presentar dijous a les instal·lacions de Vitec les conclusions de la segona fase de l'estudi de zonificació de la Deo. L'objectiu d'aquest estudi és poder establir un vincle entre el vi i el territori, refermar-ne la seva identitat i explotar-ne el potencial vitícola. Per a Jordi Bor, director d'Incavi, que va presidir la presentació, cal valorar molt positivament la tasca d'autoconeixement que està fent la Deo, que la converteix en una denominació d'origen en molts sentits modèlica. Ho sentim.
He de felicitar aquesta inquietud de la pròpia denominació d'origen, dels propis cellers, dels propis viticultors que durant aquests 5 anys han estat col·laborant, participant, amb aquesta inquietud silenciosa. I dic de felicitar d'aquesta manera silenciosa perquè, com està fent la denominació d'origen aquests de més de 10 anys ja en rodatge, doncs jo crec que està assolint sempre fites molt importants i fites que estan posicionant el producte en els mercats, en el mercat local, en el mercat internacional, i a la vegada també estan fent que realment sigui una denominació d'origen, jo crec, en molts aspectes modèlics.
L'estudi de zonificació de la Deo Montsant es va iniciar l'any 2008 i en una primera fase va determinar la segmentació del territori en 9 zones homogènies a partir d'anàlisis climàtiques, geològiques, enològiques i paisatgístiques. L'intens seguiment que s'ha fet ara durant 3 anys a diverses finques de Garnatxa i Carinyena, en el que era la segona fase d'estudi, ha permès reunir un gran volum d'informació que de manera molt detallada explica quin és el comportament de cada zona. En aquest sentit, les conclusions de l'estudi han implicat la redefinició de les 9 zones plantejades inicialment. És a dir, de les 9 que s'apuntaven en la primera hipòtesi, s'ha passat a 6, que són les que determina la segona part de l'estudi de zonificació. Unió de Pagesos ha aconseguit que els ajuts agroambientals a l'agricultura i ramaderia ecològica s'obrin a nous beneficiaris. El sindicat va denunciar ara fa un any que considerava incongruent que el Departament d'Agricultura presentés un programa de foment de la producció ecològica i alhora exclogués per primer cop en la convocatòria la nova pagesia que s'incorporava al sistema ecològic de producció. Des d'aleshores, Unió de Pagesos ha treballat per tal que aquest any es tornin a obrir aquests ajuts a nous beneficiaris i a aquells productors interessats en reconvertir les seves explotacions de convencionals a ecològiques. Cal recordar que la normativa de producció ecològica obliga a un període de reconversió de 2 o 3 anys, durant els quals la pagesia ha de seguir les normes de producció ecològica, que suposen sobrecostos, però alhora la seva producció no es pot vendre amb el certificat. En aquest període és on són més necessaris els ajuts, per tal de compensar el desajust que es produeix entre l'increment dels costos i la pèrdua d'ingressos. Cal recordar que per cada euro que aporta la Generalitat a l'agricultura ecològica en venen 3 més de fora de Catalunya, atès que aquest ajut té el caràcter de cofinançat amb el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural, en un 75%. Més de 600 persones van assistir el passat dissabte a la Fira de les Cooperatives que va tenir lloc al Castell del Vi de Falset i en la que hi van prendre part 8 cooperatives de les D.O. de la comarca. L'organització va vendre al voltant de 370 tiquets que permetien als assistents realitzar 5 degustacions dels productes d'aquestes cooperatives i que donaven dret també a visitar l'espai museístic del Castell del Vi. Jordi Puigeu, alcalde de Falset, valorava positivament la jornada. Ho sentim.
La valoració és molt positiva, doncs perquè vam tindre una afluència pública que va superar doncs, les expectatives que teníem marcades en un principi i que van arribar quasi al límit del màxim que haguéssim pogut absorbir còmodament de visitants. No? Això dona peu, evidentment, doncs, a plantejar-se la repetició o repetir el mateix tipus d'actes amb altres formats doncs, durant l'any o perquè no s'entrau així en dies festius com Setmana Santa, que va ser un dia, jo penso que el dia va ser clau per fer aquest tipus d'acte.
Per a Jordi Puigeu, esdeveniments com el celebrat dissabte posen de manifest que el Castell del Vi comença a ser un equipament generador d'activitat a la comarca, un fet que s'ha de seguir potenciant.
I ha costat els seus anys, però al final el projecte del Castell del Vi comença a prendre forma i doncs poden començar a veure o intuir els usos, no? Tinguin a veure directament amb coses comarcals o evidentment locals, no? Del vi o de fora del vi. Però penso que és un bon punt d'arrencada i que ara ja no podem frenar ni podem parar-ho.
Un dels actes destacats d'aquesta primera Fira de les Cooperatives va ser una taula rodona en la que es va tractar la vigència en ple segle XXI del cooperativisme com a model econòmic i social, però també, i donada l'actual conjuntura econòmica, la importància de sumar esforços i crear sinergies entre els cellers del mateix territori o d'una mateixa denominació d'origen. Per altra banda, els ponents van coincidir en que el futur de les cooperatives passa per la incorporació de la dona als llocs de responsabilitat i dels joves en el sector agrari, a més de l'aposta per l'enoturisme com a estratègia per incrementar les vendes directes. Les vacances de Setmana Santa han servit per posar en marxa un nou cicle dels Camins del Vi, la iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Priorat i les empreses de senderisme local Catsut i el Brogit Guiatges. Un cop més i sota el lema Saborint lentament el Priorat, s'han programat diverses sortides en les que es combina una excursió a peu per la comarca amb la visita a un celler de la Deo Montsant o la Deo Copriorat, visita que es clou amb un tas de vins. El nou cicle d'excursions inclou un total de 8 sortides, 2 de les quals es van dur a terme durant els dies festius de Setmana Santa. La resta estan fixades per a propers caps de setmana i fins al 29 de juny. Repassem tot seguit quin ha estat el comportament de l'atur a la demarcació de Tarragona durant el mes de març a l'espera de la setmana vinent aprofundir en la nostra comarca. El nombre d'aturats ha baixat en 1.341 persones i s'ha situat en poc més de 76.000. En relació al febrer, el nombre de persones sense feina s'ha reduït en un 1,73%, tot i que hi ha 3.000 aturats més que ara fa un any, un 4,11% més. El sector serveis és el que ha propiciat la minva de l'atur a la demarcació, ja que ha caigut en més de 1.450 persones. Amb tot, i tal com s'apunta, des d'organismes com Pimec Tarragona, cal tenir present que aquestes dades tenen un elevat component estacional per la Setmana Santa. Recordem que mentre que aquest any ha caigut al març, l'any passat va caure a l'abril. Vinculat a aquesta situació estacional, des de Pimec Tarragona valoren de forma positiva l'increment del nombre d'afiliats a la Seguretat Social. A partir d'aquestes dades, es resta l'expectativa de l'evolució del mercat de treball durant els propers mesos, en què tradicionalment es redueix l'atur i s'incrementa l'afiliació a la Seguretat Social. Ara caldrà veure la intensitat amb què es desenvolupen tots dos fets. Tornem a la comarca perquè el Consell Comarcal ha començat a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya en un pla que controla, mesura i registra els camps electromagnètics, principalment de les antenes de telefonia mòbil, que hi ha en tot el territori de la comarca. En el conjunt de Catalunya, la Generalitat instal·larà un centenar de nous equips de mesura, en una acció que s'emmarca en la política de governança radioelèctrica que cofinança el projecte europeu LIFE. A la comarca, en aquests moments, el Consell Comarcal del Priorat ja ha començat a fer les primeres mesures en diversos municipis. La intenció és controlar i registrar fins a 53 punts diferents. Els punts escollits no es limiten a mesurar els camps electromagnètics allà on hi ha antenes, sinó també en edificis públics com són centres d'assistència sanitària, escoles o seus institucionals. Els registres que s'obtenen són públics i poden consultar-se detalladament a la pàgina web de Governança Radioelèctrica de la Generalitat. I ho dèiem en titulars, enguany es compleixen 75 anys dels bombardejos que van patir Falset i altres municipis del Priorat en relació als inicis de la Batalla de l'Ebre. Per aquest motiu s'està preparant una exposició que es podrà visitar durant l'estiu i per la qual s'està duent a terme una tasca d'investigació que ja ha donat els seus fruits. I és que s'han localitzat fotografies inèdites d'aquests bombardejos, fotografies que seran un dels eixos centrals d'aquesta exposició. Ho ha explicat Toni Orensans, que conjuntament amb d'altres investigadors de la comarca està darrere del procés documental.
Podran veure per primera vegada fotografies del Falset bombardejat que han anat apareixent els últims anys. És a dir, si fa 5 anys vam poder veure algunes fotografies ja del Falset bombardejat, les poques que hi havia fins al moment, diguéssim, el descobriment cultural, entre cometes, és que n'hi ha moltes més. I gràcies a la col·laboració de diversa gent i de diversos, diguéssim, investigadors, entre els quals hi ha doncs, el Miquel Perelló dels Guiamets, el Josep Mantell del Marroig, el que hem acabat trobant són fotografies de Falset bombardejat tant a Madrid com a l'arxiu de Montserrat. En total, ara podem estar parlant que possiblement tenim doncs, unes 20 fotografies del Falset bombardejat de l'any 38, quan fa uns anys només n'hi havia 3. Hi ha fotos des del castell, la plaça Vella, el carrer de Dalt, el carrer de Baix, és a dir, déu-n'hi-do les fotografies que hi ha.
La tasca de documentació no es limita als documents que es puguin trobar en diferents arxius. De fet, els organitzadors també fan una crida entre els veïns de la comarca que puguin tenir en possessió materials que puguin ser d'interès per a l'exposició.
Si fa uns anys ens haguessin dit que hi havia fotografies del Falset bombardejat i que realment acabaríem trobant documentació, doncs possiblement molta gent no s'ho hagués cregut. La qual cosa fa veure que possiblement a les cases i a d'altres arxius hi ha material relacionat amb els bombardejos que possiblement no ha vist mai la llum. Per tant, sí que és important que si algú té alguna fotografia, si algú té algun document, ni que sigui un document particular en què expliquen alguna cosa relacionada amb els anys, o té alguna espècie de plànol, o té el que sigui, doncs una mica, bueno, estaria bé que ho posés a disposició de l'exposició perquè es pogués veure, i això ho pot fer o adreçant-se a la Biblioteca de Falset, que és una de les col·laboradores de l'exposició, o bé a l'arxiu, que és una altra de les entitats organitzadores.
A banda de la Biblioteca Salvador Estremifà, de l'Arxiu Comarcal i dels investigadors a títol particular, l'exposició compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Falset. Els esports. Moment ara de començar a analitzar quina és l'última hora dels equips comarcals en la jornada d'aquest cap de setmana. Joan Jarque, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. Torna a rodar la pilota aquest cap de setmana després de la jornada de descans. El Falset, que amb 33 punts és novè de la classificació, es desplaça al terreny de joc de l'Espanya Canonja. Serà aquest vespre a les 8. L'Espanya Canonja es troba per sota el Falset, a la part baixa de la taula, ja que és 15è. El seu balanç com a local és de 5 victòries i 7 derrotes. Per la seva part, els de Gerard Font es planten al partit amb 5 victòries, 2 empats i 6 derrotes a domicili. Sense més aspiracions que escalar alguna posició a la taula, els falsetans buscaran repetir triomf contra l'Espanya Canonja, a qui en el partit de la primera volta van passar literalment per sobre 6-2. El Porrera, la quarta catalana, segueix com a cue i esperant que arribi la primera victòria del campionat. Rep demà a les 5 de la tarda el Riudoms, contra qui perdia en el partit de la primera volta per 4-0. El Riudoms, que és 6è, només ha aconseguit 3 victòries fora de casa, una circumstància que el Porrera podria mirar d'aprofitar. No obstant, recordem que el Porrera ha sumat únicament els punts de 2 empats. Això sí, tots dos a casa. Veurem si demà en treu algun altre a partir de les 5 de la tarda contra el Riudoms. En futbol sala, el Pradell té demà un dels desplaçaments més complicats de la temporada. Visita ni més ni menys que el segon classificat, el Salou, un equip que només ha cedit dues derrotes a la seva pista. Per la seva part, els pradellencs, que es troben a la zona mitja-baixa de la classificació, només han tret 8 punts dels 27 possibles fora de casa. El Salou Pradell es jugarà demà un quart d'una. Recordem també que, tot i que molts punts separen tots dos equips, a la primera volta el Salou va haver de suar de valent per imposar-se al Pradell. Això reflectia el 2-3 que va deixar el marcador final. A la primera divisió de futbol sala, el Marçà buscarà venjar-se de la derrota per 5-2 que va patir davant el Delta Sporting, al primer tram del campionat. Per fer-ho, haurà de superar la trajectòria irregular que està seguint en els partits a la seva pista, on només ha aconseguit una victòria en els 4 encontres que ha jugat. En els altres, 3 ha cedit 2 empats i una derrota. Demà, a les 12, té l'opció de començar a capgirar l'estadística davant aquest Delta Sporting que, tot i ser 6è, presenta un pobre bagatge fora de casa. Només està capaç de guanyar un partit i, per contra, n'ha perdut 4. A la segona divisió de futbol sala, aquest cap de setmana només juga el Poboleda, que és cué, i que visitarà la pista del Valls, quart classificat. A jutjar pels dos partits disputats en la present temporada, el Poboleda haurà de millorar si vol arrencar algun punt. Recordem que en tots dos partits s'ha imposat el Valls per 5-2 i 2-4. El cas és que, per fugir de l'últim lloc de la taula, el Poboleda necessita molt més que l'única victòria aconseguida en el campionat. Esperem que la trobi aquest cap de setmana. Cornudella Montsant organitza la tercera edició de la cursa de bombers voluntaris, el proper diumenge 5 de maig. Una de les novetats més importants d'aquesta tercera edició de la cursa és que formarà part del circuit Trail Series de la Costa Daurada. Serà la primera prova que obrirà el circuit d'aquesta temporada, amb un total de 9 proves repartides per les muntanyes del Camp de Tarragona. Aquest any hi haurà dos recorreguts, un itinerari de 13 km i un altre de 21. A diferència d'altres edicions, l'itinerari curt també es podrà fer caminant. Tota la informació pràctica de la cursa, així com les dades tècniques, el programa, els recorreguts o els preus, es pot consultar a la web de Naturtime i al de la cursa de bombers de Cornudella. L'actualitat de la cursa també es pot seguir a través de la pàgina de Facebook de la carrera. La cursa Bombers Voluntaris de Cornudella és una de les curses de muntanya que va néixer l'any 2011, en el marc dels actes commemoratius del 25è aniversari del Parc de Bombers de la Vila. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Ens retrobarem d'aquí 7 dies. Passeu un bon cap de setmana.
El temps.
Tot seguit donem pas a la informació meteorològica amb l'Enric Massip.
Hem tingut una setmana força alterada, amb inestabilitat, amb alguns moments de sol, també un dia és estable, però doncs la situació ha estat força canviant. L'última perturbació ens ha afectat ahir divendres i el dijous, i avui la tendència és a la milloria, un ambient més estable, tindrem més sol, però unes temperatures més baixes que els que han registrat els dies anteriors d'aquesta setmana. Per demà diumenge també el temps serà agradable, això sí, però més fresc, i en definitiva una estabilitat gairebé completa que faran doncs, un cap de setmana bastant acceptable, o gairebé totalment acceptable en quant a la climatologia. No s'esperen grans alteracions en aquests dos propers dies, ambient tranquil, una mica més fresc, però en tranquil·litat gairebé absoluta a l'espera de nous canvis que ens afectaran la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem de destacar que l'any 1947 una allau de neu de la Rio Seta, el Pirineu de Huesca, va sepultar una unitat de militars de Can d'Anjou.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb els esports i la previsió del temps hem arribat ja al final de l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. A partir de dimarts reprenem el fil de l'actualitat amb els butlletins diaris, amb les notícies que podeu seguir també a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Tot seguit us deixem amb la tertúlia amb l'hora del vermut. Us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció i que passeu molt bon cap de setmana. Adeu i fins dimarts.